Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull abandonà Mallorca, la cort i la família per anar a Rocamadour i a Sant Jaume de Galícia. Tenia previst traslladar-se també a París per estudiar i finalitzar el peregrinatge. Però a Barcelona estant, els seus familiars i amics, sobretot Sant Ramon de Penyafort, el persuadiren de no fer-ho i el van convèncer de retornar a Mallorca on inicià la seva etapa de formació que es perllongà per espai de 9 anys. En aquest temps es va formar a les biblioteques del monestir de la Real i el convent de Santo Domingo, estudiant doncs, llatí, filosofia, teologia i dret, així com també ciències, sobretot medicina, cosa que fa suposar que passà un temps a Montpellier. Estudià també àrab. Per això va comprar un esclau, docte, que li ensenyà la llengua, la lògica d'Al-Ghazali, i possiblement l'inicià en el sufisme. El tingué 10 anys, però la relació entre el mestre i l'esclau va acabar de la pitjor manera, ja que Llull el va copejar per haver blasfemat contra Jesucrist. En revenja, l'esclau el va ferir amb una espasa provant de matar-lo i, finalment, es va suïcidar a la presó on havia estat tancat.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
De dilluns a divendres a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Aquest estiu, de dilluns a divendres, a les 9 del matí i a les 9 del vespre, Capri a Ràdio Estel. Recordem un dels actors més autèntics de casa nostra amb els seus moments més gloriosos. Capri, de dilluns a divendres a les 9 del matí i les 9 del vespre, aquest estiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa parlarem amb Jordi Ferrer, educador de gats, i al Sabies què parlarem també dels ratpenats. Escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero i Mario Ramírez al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Els cants dels ocells són molt bonics i no hi ha res com llevar-se de bon matí escoltant-los cantant a ple pulmó. Però per què ho fan? Quina finalitat té per un ocell posar-se a cantar?
Doncs bé, realment és molt bonic escoltar els cants a primera hora. Per mi és un moment del dia preciós, en primavera, quan canten a ple pulmó, però realment ells no ho fan per alegrar-nos la vida, ni molt menys. L'ocell que està cantant, en realitat, està en una actitud agressiva i seductora al mateix temps. El cant està dient, com algú s'acosti aquí, com algun altre mascle s'acosti aquí, doncs se les haurà amb mi, ens barallarem, perquè aquest és el meu territori. I al mateix temps els hi està dient a les femelles, ei, noies, que estic aquí disponible per aparellar-me tant com vulgueu. Llavors, aquesta dualitat. És una època molt dura pels mascles, perquè s'estan barallant contínuament entre ells i al mateix temps estan perseguint a les femelles, tenen un instint que els fa intentar copular amb les femelles tant com poden, alimentar els pollets després, però han de continuar cantant i barallant-se amb els mascles del cantó. És una època de molt estrès. Per tant, això tan bonic i que ens alegra tant el dia, en realitat és un pobre animal allà intentant doncs, mostrar que aquell territori seu, que allò és la seva família i que està disposat a barallar-se amb qui sigui. És un ocell estressat, en realitat.
I fins aquí la galeria de l'expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Comencem l'any amb un gran cantant i una gran veu. És l'Andrea Bocelli. Nasqué a un poble de la Toscana italiana. Amb una ceguera parcial degut a un glaucoma, més tard va perdre totalment la vista amb un cop que es va fer jugant al futbol. Ja de petit començà a mostrar la seva afició per la música, estudiant piano i tocant altres instruments. Molt voluntariós es va fer advocat, encara que mai va deixar d'estudiar música. Escolteu-lo amb Mascagni i Melodrama, aquesta vegada cantada en castellà.
Così come un attimo, mentre tutto va oltre i limiti della mia fantasia, tu che eri mia, voli e brividi, grandi sogni che forse realizzai, a che servono se tu non sei qui, qui con me, anche se ho sbagliato io. Resta qui tu. la mano e darti l'anima. Resta qui, resta qui, tu che sei mia. Un attimo e noi valeremo là, dove tutto è paradiso se noi saremo là soli ma insieme. Io ritornerò, rallentare il tempo che non passerà. Resta qui, resta qui, tu che sei mia. Un attimo e noi voleremo là, ogni giorno che noi saremo insieme. Con esta canción, himno del amor, yo te canto ahora todo mi dolor. Es tan fuerte, es tan soñé contigo, te veo ahí. Cuando acaba el día, cruzando las colinas con mi melancolía, yo me marcharé de aquí. Esta melodía, himno del amor, te la canto y siento todo mi dolor. Es tan fuerte, es tan grande. Oh,
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya el Jordi Ferrés. Bon vespre, Jordi.
Hola.
En Jordi és educador de gats i va estar treballant com a voluntari a The Cat Survival Trust, una ONG a Anglaterra dedicada als felins salvatges. A més, també ha estat en altres associacions per l'Àfrica aprenent a conèixer el comportament d'aquests de diferents animals, de gats i d'altres animals. Déu-n'hi-do, has viatjat pel món, eh?
Bueno, sí, ara ja fa uns dies, però sí, sí, vaig viatjar i va ser, doncs bé, és la base de tot el que sóc avui en dia. I a part de l'experiència personal que va ser, doncs, segurament el millor que he fet a la meva vida, bueno, va ser la base que es va posar de fer tot el que faig, que no em vaig plantejar mai de fer-ho, però en realitat va ser això, no? Aprendre un idioma també, conèixer cultura. Sí, home, això de viatjar és super recomanable i des d'aquí tota la gent que en tingui ganes, joves o no, que s'hi llencin i som-hi tots.
És una experiència de vida, no?
Sí, important, jo crec, per mi. I també aprendre idiomes. Vull dir que és una cosa que ja tens per sempre. Llavors, anar a l'estranger sempre és algú que... Tens un plus quan tornes. Et dediquis el que et dediquis, eh? Si ets voluntari, com treballador, no importa. Llavors, doncs, sempre està bé. Sempre està bé.
Doncs, Jordi, la gent que ens escolti, que potser no sap a què et dediques, que potser és educador de gats, sí. Però en què consisteix la teva feina? Com l'explicaries a la gent que ens escolta?
Doncs, Goita, sí, molta gent, no? Em truca, no? Escolti, però vostè què farà? Bàsicament, Goita, jo haig d'anar a les cases a valorar què passa, què deixa de passar, perquè el problema principal de la gent és que no saben què els hi passa, no saben entendre el seu gat. Aleshores, la meva missió és anar a les cases i veure... valorar i veure què està passant, què estem fent bé, què estem fent malament, quines coses hauria de la gent començar a afegir a fer perquè els seus gats estiguessin millor, quines ha de treure que estan perjudicant el gat. Bàsicament és això, és una mica una feina de TCI, per entendre'ns, eh? De veure totes les pistes, el que ens condueix, si bé o si malament.
I digues.
No, bàsicament era això.
I hi ha molta desinformació, la gent que sí. Potser creu unes coses, sí. Després unes altres...
Sí, és horrible, això és horrible. I més, internet està fent molt mal en aquest aspecte. I el primer que passa, doncs, se li fa cas. Sí, hi ha molta desinformació. De fet, va ser, diguéssim, el meu desllorigador. És a dir, que em va fer adonar-me fa molts anys, quan estava al CAC a Barcelona, a l'antiga Gossera, d'adonar-me que la gent em feia unes preguntes quan jo estava allà al carrer dels gats, que jo deia, com poden pensar això? Com poden tenir això al cap? Què hi té la gent al cap en quant a gats? I va ser quan se m'acorre l'idea de dir, ostres, doncs escolta, potser podria anar per les cases intentant explicar-li a la gent el que fan bé, el que fan malament i com de greu és el que estan fent i el que estan pensant. Bàsicament, la desinformació és el pa de cada dia meu i realment el que va fer que l'espurna que va encendre el foc que avui em crema.
Perquè la gent és conscient que ha d'educar el seu gat, o a vegades no, vull dir, se l'estima molt, el cuida molt, però potser aquesta part educativa la deixen una miqueta de banda.
És que saps què passa? Que el gat no se l'ha d'educar, per entendre'ns. Vull dir, un gat, la gent que tenen gats, i molta gent se sorprèn quan pot haver-hi una figura com la meva, no? Perquè la gent han tingut gats molts anys i diuen, però si el meu gat no en té cap de problema, si els gats ho aprenen a fer tots sols. Aleshores, és una cosa com molt estranya. Llavors, la gent diu, es poden educar gats? Jo dic, com educar, no s'educa un gat. Un gat se'l guia. És un gat res d'autoritat, res de força, res d'ordres, res de... Llavors, és anar... Llavors, la gent em diu, llavors, què haig de fer? Si el meu gat fa coses i no puc ordenar, no puc fer res. Llavors, l'has d'anar guiant, li has d'anar explicant, li has d'anar fent veure les coses, has d'anar per aquí, has d'anar per allà, això sí, això no. Molt com li agrada amb ell, molt amb el seu idioma i molt amb tarannà felí, tarannà de gat.
Carme.
Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
I benvingut. Escolta, dues curiositats que m'agradaria, que a veure si ens pots despejar. Una, s'assemblen molt els gats que tenim a casa, els casolans, amb els felins?
En molts aspectes, sí. En molts aspectes, sí. Sobretot
han perdut, però han perdut alguna cosa pel camí?
Home, clar. El que han perdut és la càrrega genètica del que és un animal salvatge. Han passat de ser salvatges a ser domèstics, en aquest cas, que els gats encara... tenen una part silvestre, diguéssim, que silvestre estaria entre salvatge i domèstic. Llavors, el gat té una mica de domèstic i de silvestre i algun trosset de gat salvatge que tenim per les muntanyes. Però, en quant al que és físicament un felí i les coses que fa, la neteja, com puja dalt d'un arbre, com fot un bot, com caça, com està atent de caçar una presa, tot i que dintre del món dels felins hi ha diverses maneres de caçar, però, per entendre'ns, podem veure... fer el mateix, els mateixos moviments, les mateixes bestieses, un gat de 3 quilos que un gat de 300 quilos. L'únic que passa que el nostre gatet que tenim al sofà de casa doncs no tindrà la càrrega genètica que té un tigre que ha de sobreviure en un ambient hostil on pot haver-hi una competència ferotge, on ha de caçar per viure. Llavors, tota aquesta obligació que tu tens com a gat salvatge no la tens com a domèstic. El gat domèstic doncs, viu com un senyor. Viu, que té el seu pinso, té la seva aigüeta, la seva gent, les seves joguines, els seus balcons, alguns als jardins. Llavors és un altre tipus de vida. Però veuràs el teu gat fent moviments que podràs veure amb un lleó naixent al seu gràfic, no? És a dir, fer algunes coses, alguns dormen a les branques com els lleopards i els gats ho fan en els sofàs. Vull dir que hi ha imatges que les pots traslladar. L'únic que passa que quan és l'hora de la veritat, quan és l'hora d'enfrontar-se al món verdader, doncs clar, no tenen res que veure.
Sí, perquè, per exemple, ara estaves dient això i estava recordant que m'ho han explicat, jo no ho he vist, però continents com Austràlia, Nova Guinea, que la gent viu en granges i té molt espai i tot això, sí. La conducta dels seus gats és, per exemple, que la manté, i aquí també, de sortir a caçar i portar menjar a la porta de casa. Que
gat...
no deixa de ser una conducta tal qual, genuïna, d'animal salvatge que vol
totalment
la seva prestació. No,
és instintiu. És a dir, un gat veu un ocell i alguna cosa li diu que el que té que fer és estar al tanto i si pot enganxar-lo. Alguns se'ls mengen, alguns no se'ls mengen, alguns te'l porten una mica perquè estiguis content i perquè ell també està content. Però és a dir, un gat, el caçador innat que porta dintre, és una cosa que no li trauràs. Hi haurà gats que passaran olímpicament d'inclús caçar una mosca i perseguir-la per casa, perquè seran molt mandrosos, pel que sigui, però el caçador intern que té tot felí el tindrà sempre,
no
sigui domèstic
creus,
o no.
Jordi, no creus que el gat, si no pot satisfer aquesta necessitat genètica,
sí,
que té,
sí,
es troba frustrat moltes
no,
vegades, que
no.
Això no es té que, diguéssim, compensar donant-li joguines o simulant...
Això és una altra cosa.
Simulant que hi caça...
Jo sempre que recomano que la gent jugui amb els gats a casa, sempre els hi recomano el joc del cordillet, que és el més semblant a la caça. Val? Perquè ells persegueixen la punta del cordillet, llavors tu li amagues, ell s'hi tira, ho mossega, ho esgarrapa, s'ho emporta sota del llit, li trenca el coll, el gat es flipa. Sí, fa veure que caça. O a vegades també li fiquem el dit sota la manta i ells ja ho saben que és la nostra mà, però ells aprofiten per descarregar i fer servir aquell caçador que porten a dintre.
La necessitat.
Exacte. No té la necessitat de matar
i
ingerir,
necessitat...
val? Però que descarrega molt l'estrès, que és el problema principal dels gats, el fet de caçar o simular la caça amb qualsevol bestiesa, doncs és claríssim. Està clar que la gent també ho diuen, no? Quan entra una mosca a casa, doncs, és clar, el gat o els gats li van darrere com bojos. Doncs bé, és treure
I
tots els instants.
I aquest gat frustrat pot desenvolupar obesitat o depressió?
Mil coses, mil coses. Un gat frustrat, sí.
És estrès. No poder satisfer aquestes necessitats mínimes, que a vegades la gent es pensa que és per donar-li molt menjar,
molta comoditat.
Quan és tot el contrari.
Moltes vegades, és a dir, arriba un punt en què les coses banals ja el gat no el satisfan. Val? És a dir, pot haver-hi un gat que tingui un gran jardí, que tingui un gran no sé què, però si no té unes necessitats bàsiques que també es basen molt en l'amor, amb el joc i amb la complicitat amb la persona, molts gats doncs, ho passen malament o molt malament. Llavors això tot és estrès, d'acord? És el gat... gairebé tot s'acaba reduint a l'estrès. Gats frustrats, gats avorrits, vull dir, ni podem posar el nom que vulguem, però tots pecaran del mateix. I la manera més comuna en gats de mostrar aquesta insatisfacció i aquest estrès és sempre, gairebé sempre, orinar fora del sorral. Aquest és, el que jo al cap de l'any tracto més vegades és, sens dubte, això, de carrer. De carrer. Després vindrien altres històries que haig de tractar. Però, sens dubte, el que jo més m'enfronto i el que més complicat per mi de resoldre és sempre el gat que fa coses fora de la sorra.
Que a vegades és també per gelos. Perquè entra algú que ell no en vol.
Per exemple, però a vegades aquests... Sí, però aquests gelos no són tants com els podríem sentir més els humans, que pots tenir gelos d'una tercera persona. El gat potser no té gelos d'un nen petit o d'un altre gat, no. El que potser sí que l'ha condicionat el fet de que tu abans estaves molt per mi i ara s'ha dividit la quota, o directament passes molt de mi.
Llavors, jo inclús pensava d'una visita. D'una persona que visita d'un estrany que ell pot sentir que aquella persona invadeix el seu territori
O sigui, el gat, el tema territori, la ioga, la territorialitat que se'n diu dels gats no existeix, val? I molt menys a dintre les nostres cases. Que les colònies, alguns gats puguin tenir alguns punts de territorialitat, sí. Si no, seria impossible, si els gats fossin animals territorials, seria impossible que tinguéssim colònies, seria impossible que tinguéssim més d'un gat a casa. Els gats s'accepten els uns als altres, estan contents de tenir-se, els gats els agrada estar amb altres gats. Llavors, això de la territorialitat és una cosa que s'ha exagerat una mica, que es porta dels animals salvatges als domèstics, i això, doncs, no seria així. I una visita a un gat, com se sol dir, li importa tres pepinos que vinguin. Hi ha gats, que jo vaig de tractar a vegades, hi ha gats que no li agrada la gent que ve.
Això
és una altra cosa. Això és una altra cosa.
Sí.
Però llavors, això és un gat que ha desenvolupat una mica de por a les persones estranyes i la gent de casa ho ha portat molt malament. Llavors, què passa? Que hem acabat desenvolupant amb un gat que gent estranya que ve, hi ha gats que directament poden atacar, hi ha gats que, bueno, que fan el gran paperot. Què acostuma a fer la gent per estalviar problemes? Tancar el gat. Val? Doncs hi ha gats que s'hi acostumen, hi ha gats que es tira 3 hores a l'habitació, i això és una cosa que jo haig de tractar unes quantes vegades al cap de l'any, val? Però no té res que veure amb el territori, simplement és una cosa de que s'incomoda el gat, val? I no li agrada la gent que ve. Jo et posaré un cas que vaig tenir d'una parella tenint un gat maco, manso, la mar de maco. Van fer un sopar, i va un amic i li va fer una broma, no sé què li va fer el gat. Doncs a partir d'aquell dia el gat es va fotre fatal amb les persones que venien de fora, però molt malament. I és un vídeo que la gent, que el tinc a la meva web, i molta gent me'l comenta, ostres, aquest gat. Doncs aquest gat era una mixeta, i per culpa d'un burro, perquè no, un altre nom no té, doncs vés a saber el que li va fer, però a partir d'aquell dia la cosa va anar degenerant, fins que arribava un punt que la gent de casa li tenia por a aquell gat. És a dir, realment...
Va tindre un trauma, i li vas poder...
El problema és que el trauma era més de les persones. És a dir, aquella parella estaven tan condicionats per aquell gat que estaven acollonadíssims. De fet, em van dir, escolta, baixem al carrer a rebre i tal. No, tu no has de baixar a rebre. És que aquest gat... No, ja me'l trobaré, aquest gat, quan hi pugi, val? Aleshores, a vegades tinc més o menys informació dels gats que vaig a visitar, sobretot la informació que la gent em pugui donar. No tenia massa bona pinta, bàsicament perquè, per exemple, fins i tot amb el noi de la casa... el havia tancat un parell de vegades en una habitació durant hores, fins que no havia arribat l'altre. Llavors, clar, la gent entra en unes rodes de por i de pànic que jo puc tractar el gat i explicar coses i la gent veure-les, però després la gent les ha d'aplicar. I molta gent després no té el valor d'aplicar en segons quins casos. I aquest gat realment era un gat que feia molta por perquè cridava molt. i deixava molt a mà, però no era tan violent com molts gats que m'he pogut trobar, que són molt més violents. Aleshores, era tot una mica de drama, però la gent de casa, aquells nois, ho portaven fatal. Fatal, fatal, fatal. Llavors, segurament, jo a vegades puc pensar que no duria acabar massa bé aquell cas, no pel gat, sinó per les persones.
Hola, Jordi.
Hola.
Benvingut.
Gràcies.
És la primera vegada que estàs amb nosaltres.
Sí.
Jo també tinc que confessar que és la primera vegada que conec personalment amb un educador de gats. Uh-huh. Amb els 40 anys que jo porto dins de la defensa del benestar dels animals, la veritat, han parlat molt de gats aquí. Uh-huh. S'ha parlat molt, sí. S'ha parlat moltíssim de gossos.
Sí.
Però no m'havia trobat mai amb una persona tan coneixedora i tan acurada amb les seves opinions com aquesta. Per tant, jo crec que pels nostres oïdors jo no hi puc intervindre, perquè sóc ignorant en aquest aspecte, i ho confesso obertament. Però crec que estem obrint ara, en aquests moments, de cara als nostres oïdors i al públic en general, una sèrie de consideracions, de reflexions, d'exemples, que són molt, molt interessants, i a més poden ser molt útils per molta gent que té problemes d'aquest tipus.
Sí. Sí,
jo
sí.
Tinc que fer una pregunta, perquè no sé què preguntar-te. I com no sé què preguntar-te, diré potser una cosa molt senzilla.
Sí, home.
Un educador de gats pot ser educador de gossos?
Ho podria ser si s'ha treballat gossos. Jo no ho soc.
O sigui, jo que la cosa està tancada dins d'una especialitat.
A veure, tu pots tenir dues especialitats, si tu vols. Però te'ls hauràs de treballar per un costat i per un altre. Aleshores, jo m'he treballat els gats. No pas als gossos.
Llavors, aquests educadors de gats i gos o de gos i gat?
No hi crec.
No hi creus.
A veure, aviam.
No, és que els dos són molt diferents. Són animals domèstics, de companyia...
Saps què passa? Que el gos et poden ensenyar... El gos està tan sobat, i el gos és per entendre'ns, és tan servicial i té tantes ganes de voler estar amb l'home, i el portem tants anys, centenars i milers d'anys, tractant els gossos, que... Avui en dia pots fer un curset, hi ha gent, educadors de gossos, que et poden llibres que estan molt ben fets, que expliquen molt bé la mentalitat d'un gos, com entén les coses, com admet les coses. Tot això està molt vist i és molt ensenyable i es pot aprendre molt bé. I el gos és un animal molt comú. Val? En canvi, el gat no. Llavors, jo, amb el tema de gats, la gent diu, escolta, què puc llegir? On puc anar a formar-me? Dic, jo no he llegit res, perquè el primer dia que vaig llegir tres línies, ja vaig agafar aquest llibre i ja el vaig tirar a la llar de foc, perquè ja em feia por. Jo vaig tenir por, vaig témer de contaminar-me al principi dels meus temps. Llavors vaig...
No, en absolut. Estàs completament dins de la teva línia.
Sí.
Estàs seguit per tot el que estaves explicant.
Exactament. Llavors jo vaig tenir por d'entrar en el que és, diguéssim, aquests etòlegs, que són... Bé, que ells representen que poden ajudar a qualsevol animal. Llavors, jo aquests etòlegs més aviat els considero educadors de gossos, perquè la vessant gat, sens dubte, no la tenen ni van massa bé ni van ben enfocats. Bàsicament perquè no se'l treballen. O sigui, jo sempre dic que jo on he arribat és perquè he volgut anar un pas més enllà del que fa qualsevol. La gent diu, tu tens un do? Jo no dic un do. Jo me'ls he currat durant molts anys que fa que me'ls treballo. I
ja vaig al...
Jo vaig al camp de batalla. Bueno, soc jove. Gràcies. Gràcies, però ja fa uns quants anys qui soc, va? Ja fa uns anys que faig com a educador de gats. Evidentment que haver treballat amb grans felins, com lleopards de les neus, ocelots, cervals, tot això m'ha donat una base molt potent per poder aplicar sobre els domèstics, que m'ha donat un gran avantatge. Però, sens dubte, el gat és un animal del que te l'hauràs de treballar molt moltíssim i hauràs d'anar a lo que és el camp de batalla, a trobar-te-la allà en si. Tot el que es recomana, tot el que expliquen alguns professionals, tot és molt a través d'una porta, a través d'una xarxa, a través d'unes hormones a la paret, a través d'olors, a través de coses rares. És a dir, el que hem de fer és enfrontar-nos al gat, el que hem de fer és conèixer-lo. El que hem de fer és traspassar aquests coneixements a les persones, a les cases, que potser no podran fer amb el gat del veí, però sí amb el gat de casa. Llavors, aquí, bàsicament, és això. Llavors, que hi pot haver un educador de gats i gossos? Sí, però s'ha d'haver treballat els dos per igual. Val? I amb els dos gossos segurament podran anar a llocs on li podran entrar molta teòrica i molta pràctica i ho farà molt bé i tindrà un gos des de petit i podrà exercitar un munt de coses, i en canvi el gat és un esperit molt més lliure que fa sempre el que li dona la gana i que tu potser hauràs tingut anys i panys gats a casa i per entendre'ns no hauràs après massa de lo que
no,
és un problema.
No, no, abans, estàs descobrint coses molt interessants.
Tu pots saber molt de gats en quant a que són uns caçadors que tenen molt bona vista, que són uns juganers, que estan com cabres, que tot això sí, però la gent m'ho diu, és que jo he tingut gats 20 anys o 30 anys i no m'hi he trobat mai un gat així. Aquí comença el gran aprenentatge de gats, no? És a dir, aquí és on es marca la diferència, perquè un gat, clar, al gos li ensenyem a passejar, l'ensenyem a fer caca fora, l'ensenyem a relacionar-se amb altres gats. Vull dir, és diferent. El gos és nosaltres a la platja, a la muntanya, de vacances. El gatet és una altra història. Llavors, per això, són dos xips absolutament diferents. Algú podria arribar, evidentment, a fer-los, però s'hauria de dedicar amb cos i ànima a tots dos. I jo, treballant amb cos i ànima amb gats, i encara vaig coix i amb una ànima d'això penjat...
Això sempre.
Sempre estic aprenent. Sempre. És un constant. I el dia que et refies una mica, patapam, vale? Aquell dia tens una nova lliçó d'humilitat. I els gats són molt hàbits amb això de donar-te lliçons d'humilitat de tant en tant, no fos cas que et flipessis de la vida. Per tant, sempre s'estarà aprenent amb els gatets.
Doncs, a veure, obrim una mica d'horitzons, perquè em consta que tu has estat a Anglaterra especialment treballant amb associacions o entitats que estaven molt lligades amb Àfrica i els felins. Quin ambient has trobat allí diferent del nostre, com si diguéssim?
A veure, a grans trets et diré que els centres que existeixen allà aquí no els tindrem mai de la vida. Mai no ho puc dir, però mai, t'ho dic. Val? Per què? Perquè allà és que és molt diferent, ja és una obertura molt diferent. Aquí som un país, també, de que els animals són eines, eh? I ens els carreguem i els matem i no ens importa tres pitos. Aquí sort que encara els catalans encara els protegim una miqueta. Però per norma general això no existeix. Els pocs centres que tenim aquí també a Catalunya també són molt tancats i barrats. Eh? I és molt de gent que hagi fet uns estudis i tal i serà estricte per 4 o 5 persones. En canvi, per exemple, en el centre que jo vaig a Anglaterra s'acceptaven voluntaris del món sencer. I que si tu demostraves tenir uns mínims, ja no coneixements, perquè jo vaig anar allà sense conèixer de res, però si tens unes mínimes ganes i unes mínimes aspiracions, ells t'obren les portes, i ràpid. I si ets vàlid, seràs tan vàlid com un anglès, com un neozelandès. A més, no els importarà la nacionalitat que tinguis. Aquí se'n ve, segons com, tanquem portes o volem escombrar cap a casa. I això no és el que. Llavors, sobretot, és molt l'obertura de ment que tenen ells en quant a acceptar persones i també en quant a crear aquest tipus de centres, que jo no me l'imagino aquí, i menys portat de la manera que el porten ells, perquè ells ens porten anys d'avantatge amb segons quines
coses. I el tema econòmic, com el resolen?
El tema econòmic tenen moltes aportacions, val? Jo, per exemple, amb aquesta gent d'Anglaterra, jo vaig fer una cosa, una de les coses... A mi m'agradava fer qualsevol cosa allà, però una de les coses que m'encantava era anàvem al metro, val? I ens posàvem un plàstic per sobre, i diferentment aquí, que aquí la gent doncs, t'assetja una mica, allà havies d'estar quiet i callat. Llavors l'agència de casa et venia i et donaven diners. Jo, en un dia normal i corrent, jo sol, bueno, un dia normal i corrent no, però un dia fantàstic, jo podia arribar sol, quiet i callat, jo sol, i érem 3 o 4 vegades, agafar 300 euros. En un dia esplèndid, eh?
Per l'entitat.
Per l'entitat, evidentment, evidentment.
No, és que convé aclarir-ho, perquè
no, sí, saps que no,
ja els malpensats i llavors...
No. A mi em pagaven el dinar i la travel car, que se'n diu, eh? Que era una targeta per anar tot el dia amunt
i
avall,
I
val?
Allí,
perquè si no és molt car. Val? Però 5 lliures per dinar i la resta anava tot a l'associació, evidentment, i contents. Llavors, imagina't, ja, és un... Per exemple, en aquest cas, Anglaterra és un país molt de que es refien d'on donen els diners. Aquí vas pel carrer. I com ho sé jo que esto va a llevar a l'associació? Ostres, tu, no ho sé, noi. Perquè hi ha...
Imprima la desconfiança.
Perquè hi ha hagut timos...
Perquè hi ha hagut casos.
Hi ha hagut casos, exacte.
Molt mal.
Exacte.
Molt mal. Que uns pocs facin tan mal.
Exacte. Però això ens ho trobem a nivell polític, a nivell altes estàncies, per tant, és horrorós. En canvi, allà és diferent. Realment, la gent es refia molt de que aquella lliure que et donen, allò va allà explícitament. S'ho creuen i és que no en tenen cap mena de dubte.
Ara faré una pregunta.
Digue'm.
Saps per què pots anar amb un gos a l'autobús a Londres?
Per què?
Perquè no està prohibit.
Bé.
És molt britànic, això, eh?
Bé, Bueno, aquí ara fa poquet que aquest any, no? I em sembla que ha començat això de que...
Sí,
de
al setembre.
Sí, sí, per ahir va començar.
Ha dit a l'autobús, no al metro. Eh?
Ah, tens raó, és veritat.
No està prohibit.
És que és un altre món.
Anglaterra no té una llei de protecció als animals.
Allà...
Té certes coses, però no la té com a tal.
Tindran coses més bones i més dolentes. Jo vaig tenir la sort de començar en un país en què, ostres, aquestes coses les feien anar de meravella. I era donava gust estar allà en aquest aspecte. Eh?
Vale. Doncs sembla que se'ns ha acabat el temps, però...
Sí, ostres, sempre que escalfo motors ja em fan
tant
fora.
Tant coneixement i tan interessant ens tens que identificar perquè algú que li interessi estar en contacte
sí.
amb tu,
sí, sí, sí.
doncs ho pugui fer.
Sí, el teu contacte, Jordi,
mira,
o la teva pàgina web.
La meva pàgina web és educadordegats.cat. Em poden trobar també el meu e-mail, que és educadordegats@gmail.com. Em poden trucar al meu telèfon, que és el 699-15-20-88. I, bé, llavors ja és qüestió de parlar...
699-15-20-88.
I malgrat tot acabarem dient que normalment els gats tampoc no són cap font de problemes, sinó de satisfacció.
La immensa majoria de gats no té problemes.
No.
Tenir
ja,
gats és gaudir-los moltíssim. L'únic que passa que sí, que evidentment, com tot, tenen problemes i com tot tenen una filosofia i se'ls pot ajudar.
Sí. Doncs
molt bé,
Jordi,
gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Li dedicàvem aquest espai a l'Andrea Bocelli, un home d'una voluntat enorme per superar-se amb la seva ceguera. Mentre estudiava dret, ell, que ja tocava diversos instruments, començà a estudiar cant i tingué com a mestre el tenor Franco Corelli. Ja podia sentir-se més que cofoi el mestre, doncs el seu alumne ens donà un tenoràs que és un plaer escoltar-lo. Doncs fem-ho amb L'Ultimo Re i Se la gente usare il cuore. A la propera, si Déu vol.
Vestirò il tuo tempo di ricordi, se lo vorrai. Ti solleverò con le mie mani quando cadrai. Veglierò in silenzio sul tuo sonno, se dormirai. Se lo vorrai, sarò per te l'ultimo re. Sarò un re, se sarà. Ricorderò di quella stella che non muore mai. Ruberò in segreto la sua luce, così brillerai. Ti proteggerò con la mia voce e canterò. Sarai con me. La gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore, cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di
seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudat Si,
El Papa Francesc diu... Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que el programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient va declarar l'any 2011 com l'any del ratpenat? Els ratpenats o muricecs, com els diuen a Lleida, són els únics mamífers voladors que existeixen al planeta. Són quiròpters, que significa amb ales a les mans. Les seves extremitats tenen els mateixos ossos que les mans dels humans, amb la diferència de la seva llargada i la fina membrana que les recobreix. Pel seu aspecte i els seus costums nocturns, han estat menyspreats i víctimes de falsos mites i llegendes fins que s'ha reivindicat i reconegut la seva gran importància i els beneficis que reporten a l'equilibri dels ecosistemes, eliminant plagues d'insectes com a pol·linitzadors de les flors i afavorint la dispersió de les llavors. S'estima que en una sola hora un ratpenat pot arribar a menjar entre 500 i 1.000 insectes, en especial mosquits. Els ratpenats viuen tant en els boscos i coves com a les poblacions habitades pels humans. Durant les hores de llum desapareixen, però amb la foscor es pot observar el seu vol silenciós a la recerca d'aliment. Se sap que són animals intel·ligents, nets, sociables i que han desenvolupat una ultrasensible radar biològic. Dins d'una colònia dormitori amb milers de ratpenats, les mares localitzen i identifiquen, sense equivocar-se, a les seves respectives cries. Quan un petit es queda orfe, és adoptat per altres membres del grup. Els aspectes fascinants d'aquests mamífers voladors han concentrat moltes observacions científiques en la seva sofisticada mecànica de vol, la capacitat per poder activar o retardar el procés de la seva gestació o la seva adaptació a l'estalvi d'energia dormint penjats a les seves potes a l'inrevés de la resta d'espècies. Existeixen al voltant de 1.100 espècies diferents repartides per tot el planeta, a excepció de l'Antàrtida. A Catalunya hi viuen al voltant de 30, totes elles insectívores.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Púlpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
són